10 i 13 minuts, vostès ja ho coneixen. Vaja, que probablement... Francesc Alcaraz, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Puc fer una mica de broma?
Pots fer sempre broma.
Aquest pas, qui no us conegui, és que... és que no, trepitjant Sitges, eh?
Està bé, això, està bé.
Volíeu fer un aclariment abans de res? El fem ja d'entrada o
sí,
què us sembla?
Si vols el fem ja d'entrada, a mi m'agradaria fer una petita... Bueno, primer, disculpar-me públicament perquè nosaltres vam cometre un error en la comunicació. Volíem organitzar una espècie de ruta d'etapes entorn a certs locals i una miqueta doncs, generar economia i generar doncs, un esdeveniment simpàtic en el que eventualment doncs, podríem prendre alguna cosa en aquests llocs, però l'espai on volíem estar nosaltres era fora d'aquests llocs privats, no? Va haver un malentès respecte a, no una autorització, sinó un avís a un d'aquests locals i, lògicament, el propietari, amb bon criteri, doncs va decidir publicar un anunci dient que ell no tenia res a veure amb nosaltres i que no li havíem demanat permís. Que bueno, en tot cas va dir que va haver un malentès, nosaltres ho vam acceptar, vam comunicar-li el canvi a l'Eco, ens vam disculpar amb aquesta persona, posteriorment vam fer un comunicat a la nostra pàgina del Partit Europeista de Sitges, al Facebook, també desmentint, bueno, explicant l'error, i personalment la persona que va cometre l'error va anar a disculpar-se i jo també, com a representant del Partit Europeista de Sitges, també vaig anar a disculpar-me i el propietari doncs, va acceptar les disculpes i aquí acaba tot, no? Sí que és veritat que a les redes socials doncs, la gent s'envalentona una miqueta massa i va haver un parell o tres de persones, perquè mai són més de dos o tres persones, que van començar doncs, a insultar el nostre partit, a insultar-me a mi com a persona i una miqueta doncs, a malmetre i a parlar malament d'un projecte que creiem que és molt positiu per Sitges, on hi ha moltes persones involucrades i on hi ha molta gent que està treballant de bona fe, no? Cometem errors de comunicació, no? Nosaltres ens hem concentrat, jo personalment m'he concentrat en el contingut de la nostra pàgina web, ens hem concentrat en fer una pel·lícula que mai s'havia fet a la història de cap elecció, que haguem trobat en el món, és una manera nova de fer política i de llançar el nostre missatge electoral, i també llanço la reflexió que et comentava, hem de fer un bon ús de les redes socials. En les redes socials hi ha joves, hi ha persones que encara estan en una edat d'educacionats, de formació, i estan veient com adults s'insulten uns entre els altres, es parlen molt malament de les persones, sense tenir en compte que jo, com molts altres, doncs, tenim fills, tenim família, tenim amics, tenim persones que ens estimen, i aquestes persones doncs, estan veient com se'ns està insultant d'una manera molt desagradable, i molts joves estan veient com entre adults es parla d'aquesta manera, no? Llavors, quin és el missatge que estem llançant a la joventut? És un missatge lamentable, lamentable. Aquestes persones que fan aquest tipus d'actuacions haurien de meditar, haurien de reflexionar i haurien d'entendre que el que són el mirall de molts joves que estan aprenent a, quan toqui discutir-se entre ells, a insultar-se i, lògicament, perquè hi ha una pantalla de pel mig, perquè si no hi hagués una pantalla pel mig m'agradaria veure com reacciona aquesta gent, no? Llavors, res, només aquesta reflexió, demanar disculpes una altra vegada i, si vols, comencem amb l'entrevista.
Mm-hmm. Una qüestió més per tancar aquest assumpte. Si us poséssiu a l'altre costat del debat, si fóssiu propietari del local, us hagués sorprès aquest anunci d'una formació política que es mantés el vostre local?
És que ja et dic, o sigui, la persona que va cometre l'error va anar personalment, abans de cometre l'error, a parlar amb el propietari, es van intercanviar una sèrie de paraules, hi havia força gent dintre el local, aquesta persona és estrangera, pel que sigui no es van entendre, i un pensava que estava autoritzat i l'altre pensava que no l'havia autoritzat, i a mi em va arribar, oye, no te preocupes, que no hay problema, que es amigo mío y puedes hacerlo.
És a dir, vostès van publicar aquest anunci entenent que havien estat autoritzats pel local, és això?
Sí, aquest és el problema.
D'acord.
No autoritzats per estar dintre, sinó, oye, vamos a organizar algo en torno a tu local, es posible que, si te parece bien, entremos en algún momento para tomarnos algo o hablar. Era això, exactament.
Sou advocat, convindreu amb mi que això és una mica complex, eh? Vamos a encontrarnos delante
no,
de tu local
també,
si podemos entrar en algún momento.
També estem al xampú, són 3 hores.
No, no, ja, ja.
Nosaltres no, som un partit que no creu en les carpes, de fet no en tenim, és possible que canviem d'opinió perquè fa força calor aquests dies, però no creiem en les carpes, creiem en estar de peu al carrer i parlar amb la gent, etc. Però sense carpes, llavors en algun moment de les 3 hores que estarem al carrer, doncs entres, fas una cervesa o una Coca-Cola i ja està. Nosaltres estem fent moltes coses que són complexes, o sigui, hem escrit un llibre explicant una nova ideologia, hem fet el que no havia fet mai abans, que era fer vídeos explicant els plens electorals.
Heu
hem
plantat,
fet un curtmetratge.
Heu plantat un arbre? Perquè així ho tindreu tot, eh?
Perdona,
ah, anava a dir, esclar, escriure un llibre, tenir un fill, falta plantar l'arbre.
No ho sé, no sé si plantat un arbre, jo un pis segur.
Vinga, tenim aquí aquest pot amb les 10 preguntes, hem començat d'aquesta manera. Cada candidat, òbviament, explicarà els seus neguits i ens sembla absolutament interessant que si Francesc Alcaraz tenia alguna opinió a fer, òbviament, i alguna disculpa a fer públicament a l'entorn del que ha succeït arran d'aquest anunci a l'Eco i de tot aquest enrenou ho pogués fer. Obriu el pot, si us plau.
Obro el pot.
I agafeu la primera papereta i aquí vindrà una de les 10 preguntes per Francesc Alcaraz. Bé. Què penseu fer per millorar la seguretat?
Doncs a la pel·lícula ja ho expliquem una miqueta bé, però ho tornem a explicar perquè aquí en la seguretat no hi ha receptes màgiques. No hi ha receptes rotundament innovadores que diguin vamos a cambiar radicalmente el modelo. Això no existeix. Llavors, qui ho intenti dir, pues, bueno, no sé que ho expliqui en detall. No? Jo de la seguretat calen fer dues coses. Primer, establir les prioritats, quines són.
Quines creieu que són?
Les prioritats són, des del nostre punt de vista, és protegir la imatge de Sitges i, per tant, tema top manta i tema robatoris pel carrer, petits furts, tot això hauria de perseguir-se d'una manera molt més activa, molt més profunda i fent saber a totes aquestes màfies de venda de producte il·legal al carrer i màfies de petits furts, que n'hi ha un munt, que aquí no tenen espai. I després també l'altra cosa que s'ha de fer per aconseguir el que hem dit és augmentar el pressupost. Entendre que la policia és un servei obligatori, és una competència del municipi, és un dels serveis essencials de qualsevol estat, en el sentit, l'estat més liberal que puguis trobar d'ahir, oi, l'estado mínimo, és la seguretat i la defensa interna i externa. No? Llavors, nosaltres hem de prioritzar la policia. Què vol dir? Intentarem augmentar en efectius, intentarem augmentar en mitjans, intentarem utilitzar mitjans més moderns i després també el problema que hi ha amb la policia és que, o almenys es comenta en els entorns més privats, no hi ha la coordinació amb les altres forces de seguretat de l'Estat, com podrien ser els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional, que hauria d'haver. Llavors sembla ser que hi ha una sèrie de problemes d'egos o de problemes passats, això ja sí que no t'ho sé definir. La qüestió és que nosaltres, igual que busquem la cohesió social i no afrontem res des del perjudici ni des de la rencilla anterior i passada, intentarem parlar amb tots els caps de les diferents forces de seguretat de l'Estat que treballen aquí a Sitges i intentarem que es coordinin molt millor intentant posar a una persona que realment conegui el sector amb més profunditat.
Un apunt a partir del que ens dèieu i constatant la realitat que ha viscut aquesta legislatura, que és aquest marc legal que ha impossibilitat tant la contractació de nous policies. Com es pot salvar això a partir de l'objectiu que perseguiu?
El marc és ben senzill. Si compleixes amb els deures de dèficit i compleixes amb els deures de deute i compleixes amb els ràtios d'empleats per ajuntament, etc., doncs podràs contractar. Si no compleixes, doncs no podràs contractar. Per tant, si et fixes, la nostra primera mesura és precisament la modificació, la modernització, la reestructuració de l'administració. És que si l'administració és el cor. A vegades es, pen, o sigui, es pensa, es veu l'administració com bueno, allò que no hauria de... el mal menor, no? Allò que està per allà, fa, fas algun tràmit, això o l'altre...
Us apunto però... també, però, el ràtio de dèficit s'ha complert, no? Bueno, des del punt de vista econòmic, l'Ajuntament està més sanejat que no estava mai, sí, és a dir, que pot presentar uns números davant les instàncies superiors.
Perfecte, per això...
Ara, que puguin justificar ara això,
pot
no?
Ara pot arribar el moment de començar a gastar correctament, no? O sigui, ara toca prioritzar la reestructuració de la màquina de govern. I la màquina de govern és l'administració, a través de l'edifici Agora 4-8, que després, si vols, en parlem, i és començant a entendre la municipalització de diferents serveis, donat que s'ha donat que l'externalització no funcionava, i en concret, en el tema de la seguretat, augmentar mitjans, tant personals com materials.
Us proposem que cerqueu la segona pregunta.
Anem a preguntar... Les has endreçat o no?
No.
Podré barrejar després?
Segona pregunta. Què penseu fer per les platges i per la conservació del medi?
Són dues preguntes diferents. O com a mínim el nostre approach és diferent. Per les platges creiem que les hem de recuperar. I quan parlem de recuperar platges, parlem de recuperar metres de platja. Nosaltres som un poble turístic, hem de seguir sent un poble turístic i estic absolutament segur que pràcticament la totalitat dels residents de Sitges o molts dels residents de Sitges viuen aquí perquè hi ha platja i perquè es pot disfrutar del mar Mediterrani, etc. O sigui, això espero que tothom estigui d'acord. En el moment en què comencem a perdre això, ja som un poble sense cap tipus de caliu mediterrani, diem, no? Llavors, això ho hem de tornar a recuperar i, per tant, hem de construir espigons submergits, hem de fer barrera de tal manera que no es perdi la sorra que va arribant a la costa i, per tant, amb això el que farem és primer recuperar la platja i després de recuperar la platja poder-la utilitzar per més del que se l'utilitza, no? O sigui, fer més activitats d'esbarjo, poder, ja et dic, jugar, fer esports a la platja, tenir uns xiringuitos bastant millor. Pensa que som pràcticament l'únic municipi que no es pot cuinar els xiringuitos de la platja. O sigui, és algo que és inèdit. Te'n vas a qualsevol lloc i pots menjar-te una paella a meitat de la platja i no hi ha cap problema. Per què? Aquí no es pot fer perquè, bueno, perquè hi ha certes coses que sempre han sigut així, però que es poden modificar. Llavors, per poder aconseguir això, com és una qüestió de percentatge d'ús de sorra, doncs sí, quan més sorra, més coses podrem fer i més servei podrem donar i més, bueno, més sitgetans podrem ser en aquest sentit.
A hores d'ara estaríeu per la regeneració, en el sentit de l'aportació de sorra a les platges?
Estem per l'aportació i el manteniment. En el sentit, és que no m'agrada gens l'aportació de sorra i molt menys com s'està fent ara. O sigui, a mi, el meu avi era pescador, jo sempre he sigut de fer snorkel, anar pel musclo, per la corneta, pel pop i tot això, i això ha desaparegut. I ha desaparegut, primer, perquè quatre animals, a sota d'agafar el musclo que estava gros, rascaven tota la roca.
O sigui que havíeu anat a la Ferrosa molt sovint.
Jo hi anava i sota de Punta Gaviota i tot això, i anàvem a buscar cornetes i a les cornetes pues, agafaves la que era de puny.
Entre les coses que hem perdut i aquells músculs, doncs, eh?
Sí, per això, és que és lamentable. O sigui, agafaves la de puny, però no agafaves la petita. Però és que la gent allà anava... Bueno, és que eres... Bueno, jo he viscut aquests Sitges i m'ha agradat molt i estic enamorat. I llavors és un Sitges que hem de tornar a recuperar. Per tant, no podem continuar portant la draga a triturar pràcticament tota la flora i la fauna de sota del...
Per la conservació del medi. Que dèiem que aquesta pregunta tenia dos vessants. Platja, conservació del medi.
Conservació del medi és... manteniment i neteja. O sigui, nosaltres, una de les propostes que hem fet també en el vídeo és rebaixar la concessió a nivell econòmic als diferents xiringuitos de la platja i que demanar-los en tot cas que apostin per la contractació de personal laboral en neteja, manteniment i seguretat. No? En quant a la conservació del medi, doncs aquestes persones espero que durant tot el dia vagin mantenint la platja neta, ja per un tema d'imatge, però també per un tema de que aquesta de brutícia no acabi a l'aigua, per dir-ho manera, o sigui, serien polítiques preventives, i després polítiques més actives, doncs ja has d'anar a fer brigades de neteja, etc.
Tercera pregunta.
Anem-hi, ara sí que barrejo.
Que vulgueu.
Vinga, anem-hi.
Tercera pregunta per Francesc Alcaraz. Què penseu fer per afavorir l'assistència social sanitària i la reobertura del CAP?
Això és complexa. Si qui digui que té solucions, sincerament no les té. Nosaltres, per exemple, Ciutadans estava al Parlament i està aquí Sitges i van intentar-ho a través del Parlament, etc, i no es va aconseguir. Junts per Sitges, que diuen que no sé si estan Junts per Sitges, per Catalunya o per on, però ja et dic, aquí no han servit per res. No hi ha solucions perquè no és la nostra competència. I m'agradaria dir-ho clarament perquè m'entristeix moltíssim. Jo sóc usuari de precisament d'aquell CAP perquè visc a la zona i com molta gent i no hi ha solucions. Aquí la solució seria que la Generalitat entengués que Sitges és un poble en el que hi ha molta més població de la que està censada. Llavors, què hem d'intentar aconseguir? Hem d'intentar aconseguir que totes aquestes persones que viuen aquí es sensin aquí, o sigui, s'empadronin aquí, no? I aquí hi ha molta segona residència, per exemple, de gent que està a Barcelona vivint, bueno, que no viuen a Barcelona, que viuen aquí a Sitges, però que tenen la primera residència a Barcelona. Clar, aquests no compten, no? Hi ha molts estrangers també que viuen aquí, però no estan empadronats. Aquests tampoc compten, no? Llavors, hem de fer polítiques de promoció que la gent s'enregistri a l'empadronament.
Aquesta seria, diguem-ne, l'estratègia que podria posar en marxa l'Ajuntament?
Aquesta seria l'única que pots fer tu, que està a les teves mans. O sigui, si per tenir la...
Ho dic perquè hem parlat també fa dos minuts d'un tema que tampoc és competència directa de l'Ajuntament, com són les platges, i per això heu comentat una estratègia.
Sí, el concurs de platges sí que el gestionem nosaltres, i sí que posem nosaltres els criteris, i en canvi aquí el tema del CAP no posem nosaltres els criteris, i aquí és on està el problema realment, no? No tenim cap poder real sobre decidir què passa amb el CAP, no? O sigui, inclús hi ha gent que ha dit, bueno, ya lo pagamos nosotros. Bueno, arriba un punt que dius, oye, si hem de pagar tot, com igual l'escola Agnès, hem de pagar el municipi nosaltres, doncs, ostres, ja eliminem la Generalitat, no? De què ens serveix la Generalitat, no? O sigui, el que s'ha de fer és respectar les competències de cada un, perquè a l'establir aquestes competències hi ha criteris d'economies d'escala, i per tant el que s'ha de fer és obligar-les a complir. Si ens deuen diners, reclamar-los els diners. Si complim les ràtios per tenir un CAP, demanar-los el tenir el CAP. I si no les complim, que aquí és on estan les nostres competències, si no les complim perquè l'empadronament no és, el cens no és correcte, intentem que aquest cens sigui correcte.
Tot i que segurament aquí algú us dirà, bé, és que el CAP estava obert les 24 hores, tot plegat va venir arran de la crisi i ara el CAP ja no està obert les 24 hores, o sigui que si complíem abans quan estava obert les 24 hores...
Potser abans no complíem tampoc, o sigui...
Sí, com sigui, estava
obert perquè hi
havia
una voluntat...
Com que sou home de dret, hi havia un dret adquirit aquí.
No, dret adquirit en això no, diríem, eh? Los derechos adquiridos només existeix en el dret laboral, en aquest cas, no? Abans ho teníem probablement perquè hi havia una bonança econòmica i es buscaven vots a tot arreu i també es buscava doncs, cobrir serveis com Déu mana a tot arreu, que és el que havia de ser, no?
Però doncs després, vam perdre un dret.
Ja, vam perdre un dret.
Això sí.
Uh-huh. Vam perdre el dret, però la gent va votar el mateix equip i el mateix partit que ens va fer perdre aquest dret.
O sigui, hores d'ara, per tant, diguem-ne que aquesta pregunta no tindria una solució immediata. Per tant, Francesc Alcaraz, bon dia de nou.
Hola, bon dia de nou.
No ens hem mogut de lloc, eh? Només hem fet aquell petit comentari que tots vostès han fet a casa seva. Aquest poble a la llum, pam! Doncs que poble la llum ha saltat una vegada més. Tornem a ser aquí, reemprenem la conversa. Estàvem amb la reobertura del CAP, teníem ja la resposta de Francesc Alcaraz. Per tant, una nova pregunta.
Anem-hi.
De les 10 que hi ha aquí dins. Què penseu fer per resoldre el problema social dels Top Manta, els Rodamons i el Sense Sostre?
Una altra vegada, tres preguntes, no? En una. El Top Manta... Tornem al mateix, o sigui, no hi han solucions màgiques.
Els tres són tres problemes socials?
Els tres són tres problemes socials. Clarament socials. Uns són persones que malauradament arriben aquí a Espanya, no tenen com guanyar-se la vida i no se'ls dona cap mena de solució. I donat això, doncs, acaben caient en màfies de distribució de producte il·legal i no tenen cap altre remei, o pocs altres remeis, millor dit, i tenen, de fet, tenen remeis pitjors encara. O sigui que, a cap i a la fi, el que fan és intentar solucionar les seves vides, donar de menjar als seus fills i a les seves famílies, i per tant hem de mantenir sempre un to el més educat possible i comprensiu. Ara bé, hem de complir la nostra obligació, que és que allà no vengui ningú al carrer. I la manera de fer-ho és establir, augmentar el pressupost de la policia, contractar nou personal, establir una brigada específica, un cos específic que lluiti contra el top manta, que es conegui les seves estratègies, que conegui els seus canals de distribució, que ajudi i coordini amb els Mossos d'Esquadra per descobrir on estan aquests magatzems, etc. Que puguem, que siguem capaços de treballar en equip amb els altres cossos de seguretat de l'Estat, però sobretot que no perdem el focus en anar al passeig cada dia, quan toca, que hi estiguin, perseguir-los i treure's d'allà com sigui. I no hi ha una altra, és una estratègia d'acció, reacció i detenció, si cal. Una estratègia de, bueno, d'acció i reacció.
Sou l'home que en el seu dia va obrir el debat sobre la masia de Can Pere Mestre, sí. Més enllà de tots els aspectes urbanístics que hi havia sobre la taula en aquell moment, enteneu que cal un centre d'aquest tipus?
Sí, y lo vamos a decir clarísimamente en aquel momento, ¿no? Tant dir, el proyecto está muy bien, la idea está muy bien, el lugar está incorrecto. Y lo vamos a decir, o expresar un millón o pitjor, que ya te digo, que no son... Bueno, vamos a expresar de una manera diferente, pero la cuestión es que vamos a decir clarísimamente, el proyecto está muy bien, la ubicación es incorrecta, de hecho, se va a probar, y después es va provar també que cap dels polítics que hi havia en el ple municipal que van aprovar aquest projecte i per tant una despesa de 10.000 euros i volien aprovar una despesa de 300.000 sense tenir un projecte al darrere, no es van llegir el projecte. Per tant, teníem uns polítics que, bueno, que no fan la seva feina. Això és el que vam demostrar allà. Però responent a la teva pregunta, que és el que vull fer, el problema del sense sostre, ho hem dit diverses vegades, és com el que diu el jovent. Bueno, el jovent hi ha jovent de moltes maneres. Els pensionistes, bueno, pensionistes, hi ha pensionistes de moltes maneres. I per tant, gent sense sostre, hi ha gent sense sostre de molts tipus. Hi ha gent sense sostre que malauradament doncs, tenen problemes d'addiccions a drogues i tenen necessitats o problemes psiquiàtrics. És gent que s'ha de prendre molta cura d'aquestes persones. Per tant, el nivell d'assistència és superior a altres tipus que ara en parlarem. El nivell d'assistència per a aquestes persones ha de ser una assistència mèdica, infermeria en molts casos, psiquiàtrica, psicològica, que els ajudi també a resocialitzar. Jo he participat en algun projecte d'aquest tipus i és molt complexa. Llavors aquestes persones generalment el que s'ha de fer és una miqueta allunyar-les dels espais on puguin aconseguir els seus vicis, vale? I on tinguin aquests inputs que faci que no puguin sortir del bucle en el que es troben. Per tant, aquests tenen una solució. Hi ha altres, també hi ha homes i dones que han de sortir de les seves cases perquè per situacions de violència de gènere, i això també s'ha de prendre cura d'aquestes persones. Moltes d'aquestes persones a vegades també van amb nens. Jo he format part del torn d'ofici, sí que és veritat que hi ha un molt superior percentatge de dones que pateixen això i que han de sortir amb els seus fills a correcuita de casa seva. També hi ha un percentatge, encara que és menor, d'homes, i ho he viscut en primera persona. I d'aquestes persones no tenen cap problema de vicis ni tenen problema de res. Tenen un problema de que la seva parella doncs, els ha agredit o els ha violentat d'alguna manera, física o psicològicament, i han de sortir. No? A aquestes persones se'ls ha de donar un espai. I l'espai d'aquestes persones, lògicament, ha de ser dintre la societat, en un espai en el que se sentin protegits i que tinguin la seva independència, perquè al cap i al fi tenen els seus crios i no poden estar barrejant-se en un alberg amb 8 altres persones que les coses no coneixen res. No? Llavors la solució en aquest cas són pisos o de protecció oficial o pisos madre, en el sentit de que estan allà una temporada i fins que troben un espai on poden estar. No? I hi ha altres, si vols continuem. Però
bàsicament aquesta seria diguem-ne, com que estem per parlar de bàsics, amb moltes preguntes sobre la taula, aquesta seria la resposta a la qüestió de l'assistència a persones sense sostre. Una nova pregunta.
Anem-hi.
Què penseu fer pel desenvolupament de la cultura, l'esport i l'educació?
Doncs mira, una altra vegada tres solucions diferents. O sigui, la cultura, sincerament, jo crec que s'està fent molt bé. Per tant, serem totalment continuistes respecte a la gestió que s'ha portat fins ara per part de la Rosa Tubau. De fet, la Rosa Tubau és la número 2 de Junts per Sí i ens agradaria moltíssim, i segur, que continués. I hem de ser molt clars en aquest aspecte. Nosaltres som gent de gestió, gent economista, som advocats i, sincerament, com t'he dit abans de començar el dia, la cultura en aquest... O sigui, no formem part d'aquest món que ens agrada, però el veiem una miqueta lluny i, per tant, considerem que persones que sí que coneixen d'aquest món són les que l'han de capitanejar.
I, per tant, tot i no ser especialitat de la casa, teniu que Rosa Tubau ha fet molt bé la seva feina.
A mi, jo, sincerament, crec que la Rosa Tubau, fora dels problemes de gestió, precisament, que es van produir a la biblioteca, perquè es van oblidar de fer tot el pla d'aire condicionat i tot el rotllo, clar, jo vaig retrasar l'obra encara més del que normalment es retrasen les obres públiques, segurament va haver un increment d'obra que encara no hem investigat, però la qüestió és que, a part d'aquell error, insisteixo, de gestió, que per tant, si hi ha un partit com nosaltres, en principi no passaran aquestes coses, la seva feina com regidora de cultura ha sigut molt, molt correcta.
Esports i educació.
Respecte als esports, això sí, nosaltres som molt esportistes, crec que l'esport s'ha de vehicular de cara a que hi hagi una interacció molt més potent a la ciutadania. Hem d'estar orgullosos dels nostres equips, per exemple tenim l'equip de rugby que temporada rere temporada acaben primers i tenen l'opció de pujar a la categoria màxima d'Espanya, el qual és espectacular, o sigui, hauríem d'anar tots amb la nostra jaqueta, que jo tinc el meu polo del rugby, hauríem d'anar tots pel carrer orgullosos del nostre rugby, del nostre Blancasur, etcètera, no? Ja, ara l'Unió Esportiva de Sitges s'ha juntat amb el Suburense, espero que tirem endavant. Això s'hauria de promoure. El rugby, si torna a guanyar la Lliga i torna a tenir la possibilitat de pujar, els hem de recolzar econòmicament. I això és el que hem de fer. Perquè no estàs només recolzant a un grupet de persones que han tingut cert èxit i han tirat endavant. No, no, estàs recolzat a tot un poble. En el sentit de que hi ha molts nens que els agrada el rugby, que estan allà, moltes famílies vinculades, però al cap i a la fi és tenir un exemple de com l'esport pot unir a les persones i pot, a través de la disciplina i del treball en equip, es poden aconseguir grans coses. Llavors, com nosaltres creiem que això és on s'han de posar els diners, en els
educació?
Exemples positius.
L'educació?
L'educació, d'això també en sabem, en el sentit de que tots hem passat doncs, per universitat o per màsters, etc. Tenim una formació força elevada en aquest sentit, i en idiomes, etc. I tenim la sort que gràcies a això tenim l'experiència d'haver aconseguit feines molt bones en les que estem molt contents tots els de la candidatura. I aquest és el camí. El camí és, per exemple, tenir un batxillerat internacional. Nosaltres, una de les coses que volem fer, i tenim el caldo de cultivo, que es diu, que el 30-30 i pico % de la població són estrangers i per tant amb moltíssimes famílies sitgetanes es parlen diferents idiomes. Per tant, seria molt fàcil que els que no estan en connexió amb aquestes persones que parlen altres idiomes i formessin part de la mateixa classe, per dir-ho d'una manera, i que es vehiculessin els estudis en francès, en anglès, lògicament en català també i en castellà també, però que fos un batxillerat internacional de cara a que els nostres joves, els sitgetans de tota la vida, els sitgetans per tota la vida, els que acaben d'arribar i els volen quedar i els que no es volen quedar, però com a mínim tinguin l'oportunitat de formar-se correctament i sortir al mercat laboral amb moltes més garanties.
Seguim.
Seguim.
Què penseu fer per gestionar el desenvolupament urbanístic i impulsar el pla d'equipaments i mobilitat?
Ostres, aquesta pregunta és molt complexa.
Vostè es presenta, jo, no?
No, per que tant... que respondre a aquesta pregunta és no. Llarg i complexa.
Bé, vinga. Com deia aquell, sin correr i sin parar.
Sí. Et vaig a... respecte al pla urbanístic, primer hem de recuperar el que ja existeix. I ja sé que no és desenvolupament, però per desenvolupar correctament posteriorment hem de saber el que som capaços de recuperar, no? I quan parlo de recuperar parlo de que tota la bòbila, per exemple, està ocupada per persones allà que no estan pagant un duro i estan malmetent els immobles i estan destrossant-li la vida als propietaris que legítims d'aquells immobles, no? O sigui, hem de fer una lluita brutal, brutal i decisiva contra l'ocupació de pisos.
I anirem a això, perquè hi ha una pregunta també dedicada a la vivenda en aquell moment, però és a dir, enteneu que des d'un punt de vista del marc legal alguna cosa ha de variar per poder...
Sí, jo m'he dedicat a... Bueno, he estat al torn d'ofici,
sí.
I de fet vaig deixar el torn d'ofici, i ara ja és una qüestió de determinació absoluta, per culpa de gent que utilitzava el torn d'ofici per ocupar pisos. En el sentit de que tenen les seves necessitats, també t'ho he de dir, però quan els hi resols la seva necessitat, tampoc és que la volen, és que és al·lucinant, perquè volen tenir su pisito. És que, bueno, això podríem fer 24 cerveses, bueno, jo una i tu 23, però la qüestió és que l'últim cas que vaig tenir, i que per això vaig deixar el torn d'ofici, va ser una noia que em ve, i no va ser l'únic, van ser diversos, allà és que ja se'n van inflar fins al final, no? O sigui, va venir una noia y han dicho, oye, el caso este, ¿cuánto van a tardar en echarme del piso? Y digo, ma, te van a tardar, o sea, aproximadamente, yo suelo tener, pues entre, como no es de compra, que es de ocupación, o sea, no es por falta de pago, que es de ocupación, va un poco más rápido, podría ser un año y medio, dos años. Un año y medio, dos años, que es, estás teniendo una persona viviendo a casa teva, sin pagarte un duro, pero un año y medio, dos anys.
Enteneu, per tant, que l'Ajuntament ha de fer alguna cosa amb això?
Sí, no, ha de fer moltes coses amb això, però ja et dic, deixa'm acabar. Aquesta persona m'insisteix, però estàs segur que serà un any i mig, dos anys? Jo, sí, normalment, més o menys és això. I al final li pregunto, bueno, i per què t'interessa saber? Jo, no, és que estan reformando el piso de mi novio i per poder acabar les obres i luego pues irnos para allá. Si tu creus que això és motiu d'ocupar. Si és que és per matar-los. És que dius, ostres, és que tens molt de morro, I pues, com aquest? Pues he tingut 8 anys de casos d'aquest tipus. Molts he tingut de gent molt necessitada i els he ajudat fins al final i hem aconseguit molt bones coses i a més amb els serveis socials ens han ajudat moltíssim. Però no saps la quantitat de gent que s'ha aprofitat d'aquesta situació. És al·lucinant.
Llavors,
contra això hem d'anar... Hem de, primer, prevenció. Per tant, identificar els espais de manera preventiva que són susceptibles d'ocupació. I per tant, moviment de la policia continu en aquestes zones. És l'únic que es pot fer. Obligar a constructors, promotors, etc., que fins que no estiguin venudes tots els pisos d'una zona, que hi hagi seguretat a l'edifici. A les edificacions grans que també hi hagi seguretat a l'edifici. I això, a nivell preventiu, és el que hem d'intentar fer.
Equipaments i mobilitat?
Respecte als equipaments, bueno, s'estan fent força bé diverses coses. El camp de rugby està força bé. Sembla ser que s'està avançant amb l'escola Agnès, que ja vam dir que, bueno, que era algo correcte. No veiem la ràtio de nens que necessités una altra escola, però sembla que s'està avançant. El nou CAP sembla que està plantejat, que és força correcte també, i l'escola Pia hi ha una espècie de tejemaneja allà que no s'acaben d'aclarir, però sembla també que avança, no? Per tant, a nivell d'equipaments, repeteixo, crec que han fet una feina força correcta, han fet participar la gent, el nivell de participació ha sigut baix, però la veritat és que ells s'han esforçat i han escoltat a tothom, i a partir d'allà és com els executes. O sigui, a vegades, jo sempre ho dic, el què no és important, és important qui i com ho fa i quan ho fa, i si compleix els plaços i després com el manté. O sigui, ara ve la part de la gestió, que és on entrem nosaltres.
I sobre la mobilitat?
La mobilitat, bueno, mobilitat, hem de descongestionar el centre. Un dels motius pels quals fem a l'edifici a hora 4 a 8 és per treure del centre tota la part administrativa i tota la part de, bueno, tota la part de que no serveix. Tindrem un centre molt més descongestionat on la mobilitat sigui més correcta i, per tant, tota la part administrativa estarà allà, arribaràs per les diferents artèries de principalment Avinguda Sofia, Vilafranca, Vilanova, etc. Arribaràs allà, faràs els teus tràmits i aniràs on hagis d'anar, hi haurà més pàrquing, etc. Però també, per tema de mobilitat, tenim dues mesures específiques pel centre del poble. Respecte al comerç, el que volem fer és crear una espècie de centre logístic. Primer, crear un gremi de comerç, o ajudar a crear un gremi de comerç, millor dit.
Hi ha una pregunta també destinada a això. Sí. Gremi de comerç, centre logístic, més que res per no desviar-nos de la pregunta inicial.
Centre...
Mobilitat.
Sí, bueno, centre... És que al cap i a la fi la mobilitat a vegades no és afegir coses, és distribuir-les correctament i a vegades treure coses.
Per tant, centre logístic.
Centre logístic perquè els comerciants tinguin allà els seus magatzems principals i després hi hagi una distribució permanent a diferents locals perquè hi hagi més espai... Bueno, més espai en els seus locals a la zona centre.
Una nova pregunta. Prometeu una ràpid? Sí. Com que us preneu una cervesa i jo 23, tenim... Què penseu fer per resoldre les reivindicacions dels veïns de les botigues i Garraf?
Doncs jo crec que ells tenen la seva lluita, l'han de portar a terme a ells i crec que ho estem fent bé. Les botigues i Garraf s'haurien d'unir, no és que li doni faci un cable a l'amic del Margalló, que és un home molt simpàtic i força preparat. Allà són ells els que han de decidir què volen fer i d'on volen ser i tal. No? Llavors, si volen anar amb Castelldefels, que té la seva lògica, que s'ho pensin, ho decideixin i li facin saber a qui li hagin de fer saber, i nosaltres, com partit de Sitges, doncs intentarem que estiguin contents dintre de Sitges, però si no ho aconseguim, a vegades el Josep sempre ho diu, o sigui, a vegades fas les coses el millor que pots, el millor que saps, i tot i així no surten bé perquè hi ha variables que no les controles tu, no? Llavors és com un matrimoni que jo com a marit m'esforço moltíssim, però si la meva dona s'enamora d'una altra, doncs què he de fer, no? Ells entenc que volen pertànyer a Castelldefels en alguns casos, doncs bueno, que ho decideixin i prenguin la decisió i ens ho facin saber. Nosaltres en tot cas, si es queda, els tractarem com qualsevol altra sitgeta destinant el pressupost que mereixen per desenvolupar el barri com s'està fent en altres barris.
Una nova pregunta. Ens en queden 3 i ens queden 5 minuts.
Ostres, anem molt ràpid.
Ja. Vinga, una de les fonamentals. Què penseu fer per resoldre el problema de l'accés a la vivenda?
L'accés a la vivenda? Doncs mira, com veus, totes les nostres idees són força transversals perquè venen a solucionar diferents problemes i el que vol dir que els hem meditat i els hem connectat entre elles.
Què penseu fer?
Amb això, tornar mateix, recuperar pisos ocupats és fonamental, però fonamental. No només pels que recuperes, sinó perquè els propietaris... que entenen, no tenen tanta por a llogar-los. O sigui, ja estàs recuperant els que estan ocupats més els que estan buits i no es volen llogar. No? Aquests uns. I després també hem de recuperar els pisos de turístics il·legals. I ara et llanço una mesura que és nostra, no la té ningú, i la manera de recuperar-los és primer saber quins són. I tots diuen, no, hay que controlarlos, hay que mirar el B&B, el no sé què, no tenen gaire idea de que els impostos són una arma molt potent que si la saps utilitzar és capaç de llistar qualsevol cosa. Llavors, la millor manera és agafar l'IBI, d'aquest IBI aplicar una bonificació per vivenda habitual, bonificació encara que sigui del 3%, el 5%, el que sigui, bonificació de vivenda habitual, tens tots els sitgetans reals, els que vivim aquí, anant a l'Ajuntament, presentar, oiga, jo vivo aquí, i al final d'aquest procés, els que no han anat, en un altíssim percentatge, són vivenda de lloguer turístic il·legal. Per què? Perquè els que són vivenda de lloguer turístic legal ja s'han llistat, d'acord? Llavors tenim una llista exhaustiva, exacta, dels que s'han d'anar allà, multar, per, o sigui, per aplicar-se una bonificació mm-hmm. que no toca o pel que sigui, i per no tenir la llicència.
Ens
això
quedem...
recuperar. I Vinga. Després ajudar el lloguer jove i sobretot intentar crear oportunitats de feina que els hi permetin pagar-se el lloguer que toqui.
Vinga, una nova pregunta, la penúltima de les 10 preguntes que fem a Francesc Alcaraz. Què penseu fer pel turisme, el comerç i el desenvolupament del pla d'usos? I aquí podeu ficar l'oci nocturn, les zones comercials, els pisos turístics il·legals no cal, perquè ja us hi heu referit en més d'una ocasió.
No em dóna temps.
Sí, home, sí, feu l'esforç. Turisme, comerç i el desenvolupament del pla d'usos.
El comerç són 4 mesures, ho expliquem al vídeo. La primera és intentar crear un gremi de comerciants tal i com és el gremi hostaleria.
Com heu comentat també amb anterioritat.
La segona és acabar amb el top manta perquè sigui més productiu, la imatge sigui tal i puguin vendre millor.
Com heu comentat.
La tercera és, tal com hem comentat, crear més espais dintre les botigues centralitzant l'emmagatzematge i la distribució mm-hmm. després a cada una de les botigues o directament a casa de sitjatans.
I la quarta?
I la quarta, intentar crear un producte marca Sitges que sigui punter a nivell mundial, com podria ser Saint-Tropez, Ibiza, etc. O sigui, un producte que la gent pugui conèixer com a Sitges i després que crear, juntament amb aquest centre logístic, la possibilitat de vendre producte sitgetà fora, fora de tal manera que es desestacionalitzi la venda comercial.
L'última.
Hi ha dues allà interessants, el turisme també tinc, però bueno.
Què penseu fer per resoldre la situació de la neteja i el reciclatge?
Ostres, mira, la millor, la última. Nosaltres, l'altre dia em vaig discutir amb un del nostre partit.
Què penseu fer?
Sí, sí,
No expliqueu que amb qui us veu discutir, perquè ens tocarà l'hora.
Vaig discutir amb un del partit perquè deia que això de municipalitzar era una qüestió conceptual i tal, no? Llavors nosaltres hem dit mil vegades, no som ni de dretes ni d'esquerres, és una qüestió d'aplicar criteris absolutament objectius. Vam fer una petita auditoria a tot el sistema de neteges, al contracte i tal, i hem estat investigant mm-hmm. i hem vist que no hi ha suficients economies d'escala com perquè permetin o perquè sigui òptim tenir un servei externalitzat.
Per tant, què s'ha de fer?
Municipalitzar el servei.
Municipalitzar el servei. Ens quedem amb això. Tocareu els impostos, per cert?
Per rebaixar-los, sí.
Francesc Alcaraz, gràcies. Bona campanya, bona sort, són les 11.
Moltes gràcies.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.